Són les 11, el 15 de gener li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri, en qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora en què seguirem molt pendents d'aquest alto el foc que s'ha segellat avui a Qatar entre Israel i Hamas i que ha d'entrar en vigor a partir de diumenge. Connectarem de nou amb Jerusalem i amb Washington. També conversarem amb Pedro Alonso, és l'actor Berlín a La Casa de Papel, però compte perquè ara el tenim a Netflix amb un gènere i un rol molt diferent. Ha escrit i dirigit un documental de 3 capítols en què participa en cerimònies ancestrals a Mèxic, conduïdes per xamans que comporten, en molts casos, la ingesta de substàncies com el peyot o la ayahuasca. Parlarem també del gran partit del Barça davant del Betis, 5-1, moment dolç per als de Hansi Flick i sembla també per a Laporta, el Barça que avança a la Copa del Rei, tornant-ne a marcar 5, com davant del Madrid. I és un honor avui que ens acompanyi una periodista que és una inspiració. No podem dir qui és, perquè és la nostra oient misteriosa, però sí que us podem avançar, que us encantarà escoltar-la. I també un honor que al final de l'informatiu descobrirem per què el comunicador Jordi Hurtado ha tingut un gran dia. Abans de la mitjanit s'anirà sabent tot. Som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Un dia en què hem passat coses molt importants que us resumim ara en 5 minuts amb el nostre sotseditor. Sergi Molero, bona nit.
Hola, bona nit.
Israel i Hamas acorden un alto al foc a Gaza que implicarà un intercanvi de presoners i hostatges.
L'acord s'ha negociat a Qatar amb l'apadrinament dels Estats Units. La treva entrarà en vigor diumenge després de 15 mesos de guerra.
Doncs connectem ara amb el nostre corresponsal al Pròxim Orient, que és en Jordi Brascó. Jordi, bona nit.
Què tal? Bona nit. Netanyahu, de moment, encara no ha dit res i no ho farà fins que l'acord estigui aprovat del tot, i això no passarà fins demà al matí, després de les reunions del Gabinet de Seguretat i del govern israelià. El que sí hem sabut és que Netanyahu ha trucat Donald Trump aquesta nit per agrair-li la seva ajuda per a que s'hagi pogut arribar a un acord que retornarà els hostatges israelians a casa. I després de Trump, Netanyahu ha trucat a Joe Biden també per donar-li les gràcies, tot i que en aquest cas estarem d'acord que l'ordre dels factors sí que altera el producte. En qualsevol cas, aquí a Israel, l'acord es dona ja per fet, i és que tothom menys Netanyahu l'ha confirmat. Entrarà en vigor a partir de diumenge i el primer ministre qatarià, el Sheikh Al Thani, espera que amb dues parts es comportin fins aleshores.
Evidentment, hem demanat que hi hagi calma des d'avui fins diumenge quan entri en vigor l'acord, i esperem que en aquests pròxims dies no hi hagi atac ni operacions militars.
Durant la primera fase de 6 setmanes, l'exèrcit israelià abandonarà progressivament Gaza i Hamas entregarà 33 hostatges als 3 primers, Manel, el mateix diumenge.
Moltes gràcies, Jordi. Qualsevol cosa important que passi, queda Catalunya Nit fins a la mitjanit. Una abraçada, moltes gràcies.
Una altra tornada, Manel.
I els Estats Units vigilaran com s'aplica la primera fase de l'acord, que inclou l'alliberament d'hostatges on n'hi ha de seus, també.
Ho ha anunciat satisfet el president Joe Biden, que ha comparegut de forma inesperada per reivindicar la feina del seu equip diplomàtic.
Saludem ara el nostre corresponsal als Estats Units, Francesc Garriga. Bona nit.
Hola, bona nit.
El president electe Donald Trump, que és qui haurà d'aplicar l'acord, s'ha afanyat a dir que això era una victòria seva, eh?
Sí, i això que ha parlat fins i tot abans que Joe Biden. Trump ha volgut atribuir-se a ell tot el mèrit. Abans que la Casa Blanca fes cap comunicat en una piulada a la seva xarxa social, ha assegurat que aquest acord ha arribat només perquè ell va guanyar el mes de novembre i que la seva aposta per la pau a través de la fortalesa és el camí a seguir. L'acord entrarà just un dia abans, en vigor, un dia abans que Trump prengui possessió del càrrec. Una estona després ha parlat Biden, el president actual, ha aparegut de forma inesperada en roda de premsa, acompanyat de la vicepresidenta Kamala Harris i del secretari d'Estat Antony Blinken, ha comparegut per explicar que estava molt content i que això és feina dels últims anys, que és la feina àrdua de la diplomàcia nord-americana.
Aquest és l'acord d'alto el foc que vaig presentar la primavera passada. Avui, Hamas i Israel s'han adherit a l'acord per acabar la guerra. El camí per arribar a aquest acord no ha estat senzill. He treballat en política exterior moltes dècades i és un dels acords més complicats que he vist mai.
Biden sí que ha admès que han treballat conjuntament amb l'administració entrant, amb la de Trump, perquè, diu, aquí els Estats Units havien de tenir una sola veu.
Moltes gràcies, Francesc. Una abraçada.
Bona nit.
Per la seva banda, el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, considera que només és un primer pas i recorda que després caldrà garantir la viabilitat d'un estat palestí.
En tot cas, per Guterres, primer cal augmentar molt l'entrada d'ajut humanitari a Gaza, on falta de tot.
Ara la prioritat ha de ser alleujar l'enorme patiment causat pel conflicte. L'ONU està preparada per donar suport al pacte, amb l'augment de l'arribada sostinguda d'ajuda humanitària a l'incomptable nombre de palestins que segueixin patint.
I afegim això, Manel, una piulada que ha fet el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, diu que rep amb esperança l'acord d'alto el foc i també dona tot el seu agraïment a la incansable tasca, diu, de Qatar, Egipte i els Estats Units com a mitjancers que l'han fet possible.
Durant la primera hora del Catalunya Nit hem analitzat amb experts l'anunci d'alto el foc.
Sí, Òscar Monterde, professor d'Història Contemporània de la UB, demanava prudència i ha dit que ara cal estar molt atents al que faci Israel.
Ens obliga a ser molt prudents. Hem de veure com es concreta, això és un alto el foc, i a més doncs, estem parlant d'un conflicte, no?, de més de 75 anys de durada i que, per tant, aquí el que hem vist és que no s'estan tampoc amb aquest alto el foc abordant les causes estructurals del conflicte. No? Aquí hi ha diverses claus que haurem d'estar atents a veure si finalment l'accepta, veure quins desequilibris interns en la política israeliana, no?, entre els seus ministres, això li genera.
Ignacio Álvarez Osorio, que és catedràtic d'Estudis Àrabs i Islàmics a la Universitat Complutense de Madrid, també ha posat la seva atenció en Israel, però per subratllar què és, diu, el clar guanyador d'aquesta guerra.
Lo que es el denominado eje de la resistencia ha sido prácticamente descabezado. Es decir, si tenemos que hablar de un ganador y un perdedor, está claro que el perdedor es Irán y todos sus aliados regionales que han sufrido duramente las ofensivas lanzadas por Israel, jamás por una parte en Gaza, Hezbollah por otra parte en Líbano y por último el régimen de Bashar al-Assad, que ha sido derrocado también en las últimas semanas, ¿no? Por lo tanto, Israel claramente es el gran vencedor, ¿no?
Doncs aquesta és sens dubte la notícia del dia, en seguirem parlant després, però ara us expliquem que Carles Puigdemont i Oriol Junqueras es reuniran demà a Waterloo.
A la trobada entre els líders de Junts i Esquerra també hi participaran els secretaris generals dels dos partits, Jordi Turull i Elisenda Alemany. Els republicans han confirmat l'entrevista i han argumentat que la nova direcció del partit, que torna a pilotar Junqueras, considera imprescindible reforçar les relacions i refer complicitats amb les forces amb qui comparteix objectius, lluites i reptes de país.
Doncs Junts i el PSOE, a poques hores que la mesa del Congrés decideixi si tomba la tramitació de la qüestió de confiança a Pedro Sánchez, que Puigdemont li exigeix, mostren tensió a aquestes hores prèvies.
Sí, Sumat té previst fer costat al PSOE i frenar aquesta petició, però pressiona el president espanyol perquè desencalli els acords pendents que té amb Junts. El portaveu dels comuns al Congrés, Gerardo Pisarello, confia evitar el xoc. Són declaracions a 3CAT.
No farem res que doni ales a una alternativa del PP i Vox, però també que li exigim al Partit Socialista que negociï tot el que hagi de negociar.
Junts, però, adverteix al govern espanyol que se la juga. Els de Puigdemont estan disposats a trencar del tot amb els socialistes si no tramiten la qüestió de confiança i no es desencalla el traspàs d'immigració.
I entitats ecologistes demanen que es paralitzi la llicència de la planta incineradora que es vol fer a Juneda, a les Garrigues, i que impulsa l'empresa lleidatana Grinyó, presumptament implicada en la trama desarticulada que es dedicaria a traficar il·legalment amb residus provenents d'Itàlia.
Grinyó assegura que ha actuat d'acord amb la legalitat. L'Agència de Residus de Catalunya diu en un comunicat que es posa a disposició de les autoritats judicials per col·laborar en la investigació. També es reserva el dret de presentar-se com a acusació particular en cas que es detectin indicis de delicte. Lleida, per Joan Álvarez.
Ecologistes en Acció i Psena han demanat a l'Ajuntament de Juneda que paralitzi la tramitació de la llicència d'obres del projecte Nova Tracjussa, una planta de tractament de residus i dejeccions ramaderes que aquests col·lectius rebutgen perquè diuen que s'hi tractaran residus urbans. El portaveu d'Ipsena, Joan Vázquez, recorda que l'empresa Grinyó és un dels seus grans impulsors.
Atenent que té el 50% de les accions, és un soci majoritari del projecte Nova Tracjussa, doncs per prudència ens sembla de sentit comú que l'Ajuntament, en aquest cas, ha d'aturar el procés.
El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, també s'ha referit a aquesta empresa.
S'haurà de veure quin és el seu paper en aquesta falsedat documental de portar un residu que suposadament està tractat, però en veritat no està tractat. I sols hi ha la documentació.
El grup Grinyó assegura que sempre ha actuat d'acord amb la legalitat i es posa a disposició de les autoritats per col·laborar en tot el que calgui.
Sintonia esportiva, Sergi Andreu, bona nit.
Què tal, bona nit, com
estem? Partidats del Barça, no?, que va de 5 en 5. Sí. Avui a la Copa ha passat ronda de la Copa del Rei.
Semblava que podia passar factura el desgast de la Supercopa, doncs no, de cap manera. El Barça ha golejat el Betis, 8ens a final de la Copa del Rei, a Montjuïc, ja és a la segona ronda, la següent ronda, als quarts de final. S'han imposat per 5-1 els de Flick, amb gols de Gavi i de Koundé a la primera part, i Rafinha, Ferran Torres i Lamine a la segona. Partit plàcid, dominat absolutament pels de Flick, amb una grandíssima actuació de Lamine Yamal. Per cert, el gol del Betis l'ha fet Vitor Roque de penal ja a les acaballes. Més resultats de Copa del Rei. Almeria 2, Leganés 3, passa el Leganés, Pontevedra 0, Getafe 1, i a les acaballes Elx 0, Atlètic de Madrid 4. Demà juga el Madrid, el Bernabéu, davant del Celta.
Per tant, l'Atlètic també passa ronda, i en bàsquet, victòries dels dos catalans que jugaven avui a Europa.
Sí, el Barça a l'Eurolliga s'ha imposat el Panathinaikos per 82-73, 21ena jornada de l'Eurolliga, és el tercer triomf consecutiu dels blaugranes a Europa, amb un Parker estel·lar, diríem, 25 punts, ha estat el màxim anotador del partit. També ha guanyat la penya, que ha jugat a la pista del Gran Canària, 77-83, això és Eurocup, i per tant s'acosta una mica a la zona del play-off al conjunt de Badalona.
Molt bé, i bona jornada també pels catalans al Dakar.
Doncs sí, Dani Roma, amb el copilot Àlex Haro, han guanyat la desena etapa en cotxes del Rally Dakar. Ens alegrem molt pel Dani, perquè ha tingut un rally força accidentat. En motos, Edgar Canet ha acabat la desena etapa en cinquena posició, i demà mateix pot sentenciar la seva categoria. Sabeu que l'Edgar Canet és aquest pilot de 19 anys que lidera la categoria de Rally 2. Demà, 11a etapa del Dakar, etapa reina d'aquesta segona setmana, 315 quilòmetres per les dunes del desert d'Empty Quarter. Segons l'etapa que faci Canet, doncs marxarà d'aquest Dakar havent guanyat el Rally 2.
Molt bé, doncs ens ho has explicat perfectament. Moltíssimes gràcies, Sergi.
Adéu, Manel, bona nit.
Adéu.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
A punt d'arribar a un quart de 12 de la nit, el tema del dia és, sens dubte, aquest alto el foc que volem seguir comentant també en aquesta segona hora, abans que se'ns acabi el dia. I podem afegir aquí al Catalunya Nit una altra veu, la de Montserrat Arbós, que és professora de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de la Universitat Blanquerna. Montserrat Arbós, bona nit.
Hola, bona nit.
D'entrada, quina valoració fas de l'acord que s'ha arribat avui?
Home, jo crec que ens anem d'alegrar tots. És a dir, tot el que suposi fer callar les armes per força de ser bo després de 15 mesos de guerra, de genocidi, de més de 46.000 morts oficials i de, bueno, encara de desenes i desenes d'hostatges presoners a Gaza, l'únic que podem fer és alegrar-nos-en.
No, això segur. Li volia preguntar, algú ha aconseguit alguna cosa de les que es proposava quan va començar tot això?
Sí, jo crec que no. El que passa és que segurament encara que no sigui el que en el moment d'iniciar l'ofensiva de resposta doncs, va prometre Netanyahu, que era acabar amb qualsevol reducte de poder polític, militar, de Hamas a Gaza, parlava de que tots els membres de Hamas eren homes morts, doncs evidentment això no s'ha aconseguit. El que volia Hamas, que era en principi aturar la reconciliació d'Israel i amb el món àrab i la seva normalització regional, tampoc ho ha aconseguit. El que passa és que és cert és que en l'històric d'aquesta ocupació i del conflicte, els acords que sempre s'han posat sobre la taula, més o menys forçats o apadrinats pels Estats Units, sempre han jugat a favor d'Israel. Per tant, bueno, aquí segurament el que caldrà veure en els propers mesos és veure, bueno, doncs, què s'ha negociat exactament més enllà, insisteixo, del que és finalment la fi de la... Com a mínim l'aturada de les bombes i de la destrucció de Gaza. Veurem en aquestes primeres 6 setmanes i esperem que sigui permanent.
Ara comentaves el paper dels Estats Units. No sé fins a quin punt la conjuntura actual, el fet que Joe Biden estigui a punt d'acabar el seu mandat i, per tant, podria dir que ha sigut dintre del seu mandat que s'ha arribat a aquest acord. I el fet també que Donald Trump estigui a punt de jurar el càrrec dilluns mateix, de fet ha dit Biden que han treballat en equip, però Trump de seguida s'ha apropiat també de la negociació que hi ha hagut a Qatar. No sé fins a quin punt aquesta conjuntura d'un president que surt i un que entra, que va dir que ho resoldria de manera ràpida, pot haver influït amb el que estem explicant avui.
Sí, segurament. Jo crec que Netanyahu és un animal polític de primer nivell, és a dir, sap llegir les conjuntures i saber quina li és més favorable. I, de fet, bueno, s'ha dit des del primer moment, en aquest acord no hi ha res extraordinàriament diferent al que portaven mesos ja l'administració Biden sobre la taula oferint i intentant negociar. Per tant, jo crec que és sobretot l'arribada de Trump i, en tot cas, veure també, recordem que en el primer mandat de Trump bueno, va tenir jugades o decisions diplomàtiques, polítiques absolutament favorables al govern israelià, com reconèixer la capitalitat d'Israel o acceptar l'annexió del Golan, dels Alts del Golan, i per tant, bueno, cal veure quina lectura fa Netanyahu del que pot aconseguir en el segon mandat de Trump i, per tant, estar-hi bé. I sobretot, malgrat que sigui en les últimes setmanes de mandat de Biden, jo crec que la història no el recordarà per això, l'administració Biden, sinó precisament per no haver fet possible això amb major fermesa en la pressió, per no haver fet possible això fa molts mesos.
Abans també ho deies, el Ministeri de Salut de la Franja de Gaza ha comptabilitzat més de 46.000 persones mortes des que va començar aquesta ofensiva. La destrucció que veiem amb imatges, suposo que a partir d'ara serà més fàcil que els periodistes hi entrin, sí. Però és una destrucció molt, molt profunda. Què hauria de passar amb la reconstrucció de la franja i quina hauria de ser l'autoritat a la zona? No sé si l'autoritat nacional palestina, Hamas, què ha de passar ara?
A veure, em sembla que el secretari d'Estat nord-americà ja ho ha deixat entreveure, que ara com ara no hi haurà un retorn de l'autoritat palestina, és a dir, dels homes del govern de Mahmoud Abbas a la franja de Gaza. Recordem que hi van sortir-hi el 2007 i que des del 2007 no hi tenen presència. El que sembla que s'aventura és que la reconstrucció, o com a mínim aquests primers mesos de control del territori i de presa efectiva de l'administració civil en les seves necessitats més bàsiques, hospitals, reconstruir o donar acollida i llar a la gent que en aquest moment viu en tendes de campanya, reconstrucció de les canalitzacions d'aigua, etc. Això, bueno, sembla que ho compartiran i serà una administració allò formada per diversos representants. Podrien haver-hi encara algunes persones vinculades a l'actual administració de Hamas. Podrien haver-hi també representants de governs àrabs, que no sabem si serien els mateixos que han patrocinat l'acord o hi hauria més països participants. Podrien també haver-hi socis internacionals, tampoc no se sap si en aquest cas, doncs, com sempre, la Unió Europea o els països europeus jugarien algun paper en aquesta administració civil. I també es deia, bueno, representants de grups locals, diuen ells, o líders locals de Gaza, que no haurien de tenir a ulls dels israelians una significació directa en l'actual administració, però que és inevitable que ho acabin tenint. Per tant, la reconstrucció, hem llegit durant tots aquests 15 mesos de guerra, la reconstrucció de Gaza necessitarà anys. El més urgent en aquest sentit, i hem de veure si som capaços d'aconseguir-ho, és retornar una mínima dignitat a tots els, a la majoria dels 2,3 milions de palestins que han perdut les seves llars i que malviuen amb unes condicions absolutament inacceptables, infrahumanes, i això és el que s'hauria d'aconseguir ara.
Doncs veurem què és el que passa a partir d'ara. De moment tenim aquest acord que volíem comentar amb Montserrat Arbós, professora de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de la Blanquerna. Moltíssimes gràcies, Montserrat, per atendre'ns. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Aquesta temporada, de 10 a 12, acaba el dia amb el Catalunya Nit.
En los últimos 9 o 10 años me ha pasado de todo. Murió mi padre, me he separado, me he vuelto a enamorar. He escrito mucho, principalmente no ficción. He tenido tiempo también de vivir un fenómeno mediático difícil de creer, asociado a mi trabajo como actor y que sin ninguna duda me ha movido el barco.
Pedro Alonso.
Pedro Alonso.
Pedro Alonso.
Pedro Alonso.
En fin, me imagino que como todos he vivido momentos felices y otros bien duros, quizá.
Segurament molts de vosaltres reconeixeu aquesta veu. Quina veu? És la de Pedro Alonso, la del Berlín de La Casa de Papel, però aquí, tot i que és l'inici d'una pel·lícula, en realitat no està ben bé actuant. Aquí hem canviat de gènere, estem parlant d'un documental que es diu En la nave de l'encanto, que ja es pot veure a Netflix, està en 3 capítols, i que ell protagonitza, dirigeix i escriu, i explica els seus viatges per Mèxic a través de la meditació, de cerimònies mil·lenàries, amb molt de respecte per la gent que hi ha al lloc i on es prenen també determinades substàncies.
El caso es que durante esos mismos años, y seguramente para compensar, he venido realizando algo así como viajes al modo Ulises. Viajes al encuentro de maestros medicina con los que compartir ceremonias antiguas asociadas a la toma de sustancias que alteran la percepción y permiten adentrarse en los mundos sutiles.
Pedro Alonso, bona nit.
Bona nit.
Estem molt bé, molt contents de tenir-te avui aquí.
Gràcies.
Que sabem que t'estan demanant de tot arreu, és un no parar, això.
Bueno, he tenido un día muy intenso porque he estado ensayando por la mañana, empiezo a rodar como actor dentro de unos días y es la previa, todo se pone muy potente y estoy cerrando, digamos, el mogollón gordo de la promoción en torno a este proyecto tan comprometido. Y lo estoy intentando cuidar porque el tema es sensible, puede sonar exótico, extraño, aunque cada vez menos, y me interesa mucho hablarlo desde un lugar de muy cuidado, ¿no?
Sí, deies ara un projecte compromès, jo diria també molt valent. Primera, perquè la gent que t'hagi seguit fins ara, aquí veurà un altre Pedro Alonso.
Totalmente. Al final, cuando tú haces ficción, de alguna forma, la gente acaba proyectando algo que tiene que ver, porque yo soy un actor que además no inventa, ¿no? Trabajo con lo que me mueve y luego lo desarrollas, pero tú no eres dueño de lo que la gente proyecta en esa imagen que han construido de ti. En los últimos años he tenido personajes que además han generado energías fuertes de todo tipo, y esto tiene que ver con una búsqueda personal. Es una película de no ficción, de mi cuaderno de bitácora más íntimo, a propósito de una búsqueda en la que yo llevo años, hasta ahora de forma muy íntima, muy discreta, privada, incluso para gente que me conoce, pero que es una vertiente clara de mi vida, y he decidido compartirla. De hecho, el golpe fuerte, la última bola que me movió a hacer este proyecto, fue la pandemia. En aquel momento en el que la cosa al principio parecía una broma, luego un ataque de histeria colectiva, y luego dijimos, ah, no, que esto es una cosa muy seria. Y empezó, sí, aquella conversación en lo público y desde luego con amigos míos de, hay algo en la configuración occidental que hay que revisar. Esa conversación que se ha olvidado ahora mismo, o yo tengo esa impresión, ¿no?, en esta espiral de ruido y furia. Y estaba leyendo sobre alguno de mis viajes, específicamente recuerdo el viaje que yo hice al desierto de San Luis Potosí a conocer el peyote en un momento de mi vida, y digo, esto podría ser una película, un documental, y esto me ha traído esto aquí. Una peli que no es ni un ejercicio de proselitismo con las sustancias de visión, sino con las vías meditativas, más bien, ¿no? Es verdad que son herramientas con las que yo trabajo en un contexto de respeto que no tiene nada que ver con el uso recreativo que se asocia con las drogas en Occidente.
Deia una aposta molt valenta per part teva. Primera, perquè la gent s'espera de tu potser una altra cosa, aquí descobriran un altre Pedro Alonso, després per la teva exposició, i també perquè el repte és d'entrada complicat, perquè és un viatge físic en si, és a dir, sí, anar a llocs, però també és intentar transmetre el que passa per dintre teu, no? I mostrar-ho això en imatge és molt complicat.
Sí, sí, totalmente. El peligro, bueno, primero, personas que me quieren bien, gente con criterio, me dijeron de forma casi sistemática, ni se te ocurra hacer esto en este momento de tu vida, no lo hagas. No lo hagas porque en este tiempo un poco de tendencias medievales, en las que salir a la plaza pública y exponerse implica que te pueden cortar la cabeza, llevar a la picota, hablar de algo que implica tantos matices en este tiempo, ¿no?, con mi imagen pública, tenía mucho peligro. Luego era, no, que además también lo voy a producir porque quiero tener independencia editorial, pero ni se te ocurra, ¿no? Toda la gente que me rodeaba me lo desechaba. Tuve que pasar muchos miedos, digamos, neuróticos, ¿no? Pero en su momento, con esto de la pandemia, me dije, si yo lo voy a hacer desde un lugar de respeto, si mi intención no es vender esto como la panacea, ni yo voy a ir del Papa, tengo que ser muy honesto, o sea, exponerme, pero además enseñando mis luces y mis sombras, y en algunos momentos es muy potente, en ese sentido, como me expongo narrativamente, digamos, sí, porque es todo película documental, o sea, no hay trampa ni cartón. Y al mismo tiempo me dije, pero no quiero ser didáctico, pero sí quiero dar como las claves de lo que yo entiendo que es este tipo de aprendizaje, porque es un aprendizaje, ¿no? Es también una terapia, es un camino de sanación. Y me dije, tengo que hacerlo en primera persona y ser subjetivo, porque solo desde ese principio puedo abrir una conversación genuina, ¿no? ¿Le resuena a usted lo que es eso de no me para la cabeza? ¿Le resuena a usted eso de el estrés, mi vida está sometida a una compresión que me desconecta de tantas cosas? Esa conversación es genuina, ¿no? Y yo lo que quería era habilitar esa conversación, y para eso tenía que llevarte a mi cocina, ¿no?, a la cocina de mi casa, como si tú y yo hablásemos a las 2 de la mañana.
Quins escenaris i quins tipus de rituals has escollit i per què?
Bueno, cuando yo estaba diseñando el proyecto, porque aunque es documental, al final es un ejercicio de escritura, pensaba en ir a muchos países, pero claro, era insostenible, y decidí concentrarme en un país que a día de hoy es mi segunda casa. Yo llevaba años diciendo que quería ser como las folclóricas, quería vivir entre España y Latinoamérica, y de hecho estoy viviendo entre Madrid y Ciudad de México. Es una ciudad que desde hace 10 años que empecé a ir como con más continuidad me ha abrazado, tengo ahí muy buenos amigos. México es un país de una riqueza alucinante. Entonces, el viaje es un 8 por toda la geografía mexicana, que es 4 veces el territorio de nuestro país, ¿no? Y desde la frontera húmeda hasta la frontera seca. Es una road movie pirata también, porque yo soy metafísico. Es verdad que tengo tendencia a ser denso e intenso, pero luego me va la marcha, me va a vivir experiencias. Yo lo que quiero con todo esto es disfrutar más de la vida de una forma más consciente, ¿no? Más responsable. Pasarme lo mejor que pueda, pero de una forma que yo sienta que es saludable, ¿no? Y México es, más allá del asunto, que tiene mucha potencia, y de la exposición, que es brutal. Es que además México es un personaje descomunal, y vamos en furgoneta y un coche por los márgenes de México, que es un país muy gentil, però que també té sus coses.
Sí, perquè hi ha algun moment de... No podem revelar molt, però des de màfies a cotxes que s'espallen a varios sí. punts complicats.
Yo no quería caer la tentación de blanquear mi relación con ese mundo. Uh-huh. En el mundo de las medicinas, estando además en los márgenes, hay mala praxis, hay gente que de repente un día se toma una ayahuasca en 2 meses y de pronto son gurús no sé dónde, y quería también dar una pauta, es si tú vas a trabajar en este camino, pero como en cualquier otro en realidad, pero en este camino donde se te puede mover el barco, tienes que hacerlo en contextos de mucho respeto. Y la diferencia entre un maestro y alguien que no lo es como conducir un coche de Fórmula 1 solo o que tengas un profesional que te acompañe, ¿no? Hace falta una preparación, un cuidado para que tengas un círculo de confianza y de protección como cualquier terapia, y luego una integración. O sea, las cosas hay que hacerlas bien. Pero sí es verdad que también quería enseñar que esos recorridos por los márgenes tienen a veces el peligro de que te aparezca un lobo peligroso. Y a nosotros nos pasó una vez. Yo tengo la suerte de que en Latinoamérica todo lo que me ha pasado ha sido bueno con gente que me conoce y con gente que no. Latinoamérica hay todavía, o por lo menos yo lo siento más fuerte que en Europa, un sentido de la hospitalidad y la gentileza en los lugares más humildes que a mí me conmueve mucho. Pero también hay una zona de sombra y hay que tener cuidado, y a nosotros nos temblaron las carnes en un momento fuerte porque la película es una road movie y hay un momento que es casi un thriller, ¿no? Pero eso es un momento. Como tú habrás visto, nos encontramos con gente preciosa, humanamente preciosa, más allá de su sabiduría, en algunos casos, gente muy linda. Y eso también es una de las notas fundamentales de la peli, ¿no? Una mirada a la naturaleza con otra clase de respeto muy diferente al del mundo occidental.
Todo es espíritu, no cosas, dices.
Eso lo dicen en la filosofía chamánica, es lo que decía Spinoza, ¿no? El monismo, ¿no? Pero es lo que decía, claro, yo he intentado también buscar coartadas en nuestra cultura occidental, ¿no? Y tirar del hilo. Y de pronto, un día, descubro que Sócrates y Platón, o Sócrates por boca de Platón, decía lo mismo, todo es espíritu, no cosas. Nosotros vivimos en una sociedad racionalista, ¿no? El hombre es el centro del mundo y puede utilizar a su antojo todo lo que le rodea impunemente para convertirlo en materia de producción y tocar la campana, ¿no? Y monetizarlo. En las culturas ancestrales, no. Un árbol es un espíritu. Y si tú vas a cortar un árbol, tienes que pedir permiso. Y no es
un ejercicio literario. No lo es. Es su verdad profunda. Y a mí eso es algo que me ha ido calando también, ¿no? Al margen de que tú puedas tener visiones espectaculares, que es una parte golosa, ¿no? Yo lo veo, ¿no? Cuando llevo aquí es... Sí, ¿y sí, qué has visto? ¿Y qué te pasa? Procuro ser muy discreto con eso. Porque si tú ves cosas increíbles o caminas encima de las aguas, pero eso no mejora a tu familia, no mejora tus relaciones de trabajo, a mí de qué me vale la película que me cuentes. Entonces procuro siempre como balancearlo, ¿no? Pero hay una relación con el entorno y con la naturaleza que a mí me parece muy conmovedora y una inspiración constante en este tiempo en el que muchos nos hemos pasado meses sin ver salir el sol o ponerse el sol, ¿no? Pero tiene que ver, no sé, yo soy de pueblo, yo soy de aldea, de una aldea de Galicia. Tiene que ver con algo que yo recuerdo al principio de mi infancia y que luego se perdió, y que yo también perdí, ¿eh? Y pienso que es una ventana que hay que volver a abrir.
Dices también, o por lo menos eso recuerdo del documental, hemos olvidado la inteligencia entraña.
De la entraña, sí.
De la entraña.
Sí. Bueno, yo también digo en el documental una cosa. Yo tuve con 30 y pocos años una crisis muy heavy. Yo empecé muy fuerte la profesión, me fue muy bien. Luego me la metí gordísima, me estrellé, me quedé sin dinero. Volví a mi tierra como el hijo pródigo, a Galicia. Me miraban como, pobre, este lo hizo mal, ¿no? Este nos salió rana y me tuve que recomponer. Y yo empecé a meditar por supervivencia, ¿no? Y también a pintar, que es algo que me ha ayudado muchísimo en mi vida desde entonces, sin saber muy bien que tenía una depresión y sin saber mover muy bien qué podía hacer. Pero empecé un ejercicio de reconstrucción, ¿no? Por eso yo hablo mucho de las vías meditativas. Yo no le voy a decir a la gente, tómate una ayahuasca, pero sí le puedo decir a cualquiera con total rotundidad, intenta abrir la puerta a la meditación. Pero luego vas viendo que la meditación, en el sentido más amplio, también es hacer cerámica, o volver a cocinar a fuego lento, o plantar algo en un trocito de tierra que tiene uno en el pueblo. La meditación es un ejercicio de reconexión con los ciclos de la naturaleza y con los de uno mismo, porque es fácil hacer responsable de nuestras miserias a todo lo que nos rodea, y a veces hay argumentos, ¿no? Pero muchas veces los primeros en darnos una caña increíble somos nosotros a nosotros mismos. No nos queremos bien, no nos cuidamos bien, nos echamos una cantidad de porquería al saco diaria en términos de estrés, de alimentación, de exigencia. Y eso viene de que hemos tratado mal al templo externo y al interno, ¿no?
Sí, que hay que cuidarlo, hay que cuidarlo.
Hay que cuidarlo, claro. Pero hay que cuidarlo.
Claro que sí. Hemos empezado, que me decías, colegas que te decían, no lo hagas,
no
estás loco, para.
Loco,
¿qué te dicen ahora que ya está hecho y que pueden verlo, si es que te han dicho ya?
Pues mira, claro, yo me he metido en todos los charcos. Me he metido en todos los charcos, por lo que decíamos de drogas. No son drogas, pero también soy un hombre blanco europeo que va a una cultura ancestral, hablar de chamanismo, hay una herida muy abierta todavía en muchas culturas con el hombre blanco. Claro. Me he metido en muchos charcos. Pero estoy muy, muy, muy sorprendido, pero mucho, y como reconfortado, porque sin excepción, en toda la promoción que he hecho, y he estado en México, he estado en España, ya en muchos sitios, he hecho mucha prensa, es verdad que le he pedido a todo el mundo que vea el documental. Nadie en la prensa que ha visto el documental me ha entrado de forma amarillista, torcida, bizarra, truculenta, morbosa, y tú sabes de lo que estoy hablando.
Sí.
Nadie. De tal forma que la conversación esta, la apertura de la conversación es lo que cala, ¿no? Y yo empecé estudiando periodismo y a mí me encanta la comunicación. Es que me gusta mucho la comunicación en todos sus frentes. Y es muy difícil en este tiempo tener una conversación como la que tú tendrías en casa con un buen amigo, sobre cualquier tema,
sí,
sobre algo como esto, que es un tabú, porque es un tabú, de una forma que sea consecuente con el 2025, ¿no? Es difícil, pero sin excepción, todas las conversaciones que he tenido con prensa, y he hecho mogollón de prensa en estas últimas semanas, wow, ha sido increíble. Y en varios momentos se ha roto la convención, porque al final un periodista está haciendo un trabajo, tiene que tener una distancia de seguridad también. se ha roto la distancia de una forma que me ha tocado la fibra fuerte.
Doncs això és molt, molt bona senyal.
Sí.
Aquí ara has entrat en el terreny de la direcció, del guió...
Que fort.
Seguiràs per aquí, també? Ara et preguntaré si seguiràs actuant, que ja m'imagino que sí, has dit que avui has estat assajant, però s'ha obert un camí aquí per tu, també, Pedro?
Sí. A mí siempre me ha gustado la puesta en escena, ¿eh? Pero yo no hice el docu porque sintiese que podía hacer puesta en escena. Lo hice porque estaba escribiendo mucho, no ficción. Y... también digo, cuando estrené en México, el primer día que lo presenté en público, recuerdo que yo estoy tranquilo y tal. Subí al escenario y me entró como una temblequera, ¿no? Y digo, wow. Vale, claro, que han sido 4 años de trabajo y además es un asunto como este. Pero la responsabilidad era menos por dirigirla, mucho menos que por el asunto.
Para el tema, ¿no?
Sí, pero mucho menos. Dije, bueno, esto de ser filmmaker mola, pero... Me interesaba, o sea, me comprometía mucho más la zona de compromiso, lo sensible del asunto, tan privado, ¿no? Ahora estoy coescribiendo un guión de ficción con Paco Becerra, que es un dramaturgo extraordinario, un amigo al que amo, un tío con un talento, que obviamente me mejora en lo que estamos haciendo, porque lo que quiero hacer, sí... todo va como debe y todavía es un proceso que tiene que pasar por varias fases, lo que quiero hacer es dirigir una película de ficción, o sea que sí, quiero más de esto, sí.
Que bé, i l'altra part, la que està esperant també molta gent, estàs actuant, hi haurà més Berlín?
Pues mira, ahora, bueno, ya hace un trimestre o así, que acabé una serie que he rodado para Amazon Prime en Latinoamérica, en México, y estoy muy contento de haber dicho que sí. O sea, trabajo con un equipo espectacular. Pero dije que sí porque el guión era una pasada. Una serie que se va El Juicio y se va a ver el año que viene. Y dicho esto, porque también está bien diversificarse, sí. Cuando el guión lo merece, además, que es algo que en este momento de mi vida pues me está pasando, ¿no? Y después pues voy a hacer otra de Berlín, porque fue muy bien, hubo un cambio de registro. En la siguiente temporada vamos a volver a la parte, digamos, un poco más ambivalente del personaje, que a mí es la que más me gusta, aunque lo de la comedia romántica también funcionó muy bien, muy, muy, muy bien. Pero sí va a haber más temporada, pero oficialmente no puedo decir cuándo, aunque se está acercando, se está acercando peligrosamente.
S'apropa el moment. El que podem dir parlant de moments és que aquest és un bon moment, per tu.
Pues mira, como te decía, cuando yo tuve aquella crisis, yo acabé en la aldea de mi padre con una hija de 4 años, arruinado, perdido y pensando que no podía volver a actuar en mi vida. He pasado... Pero bueno, tampoco quiero ser aquí... un triste de la vida, porque en todas las profesiones todos sabemos que hay ciclos y en la comunicación todos sabemos lo trituradora de carne que puede ser esta industria, pero yo sí he pasado por momentos en los que pensaba que se había acabado la profesión para mí y momentos en los que pensaba que mi vida no tenía sentido. Entonces, que a mí me haya pasado lo que me ha pasado los últimos 10 años profesionalmente, vitalmente, y que además esté en un momento en el que yo lo he hecho muy mal muchas veces, lo he hecho fatal, he hecho trabajos patéticos, pero también he tenido momentos en la vida donde lo he hecho mal. Que tenga la sensación de que he ido recuperando la pulsión que a mí me hizo querer dedicarme a esto como nunca antes, es algo que a mí mismo me sorprende. Yo me lo paso muy bien trabajando. Es verdad que soy un obseso de la preparación, pero ya es mi forma de vida, ¿no? Lo de hacer el documental, es verdad, me expongo, lo produzco. Pero un momento que estaba con Enrique Baró, que es mi hermanito con el que lo he dirigido.
Codirector,
un catalán, un crack que me ha acompañado y con el que he trabajado mucho en ficción también, ¿no? Un momento que Enrique Baró, estábamos allí, tú sabes, en modo Herzog, jugándonos el pellejo muy duro. Yo no había pasado tanta presión en mi vida. O sea, me llevaba gente a la que quiero, por sitios donde íbamos muy expuestos. Y recuerdo que Enrique me dijo, esta es la vida que quiero vivir. Wow, se me pusieron los pelos de punta, ¿no? Que tú mezcles, me gusta la gente, me gusta aprender, me quiero conocer un poco más. El cine me encanta, yo estar escribiendo esto, producirlo, de pronto paso de ser un actor español que está siempre como intentando llegar a fin de mes, empiezo a ganar un poco de pasta y me la gasto produciendo una miniserie documental. Pero eso me está trayendo una emoción genuina, ¿no? Con la que yo me siento alineado. Y la vida me demuestra a cada paso que si no hay riesgo, no hay emotion.
Pues qui vulgui emotion, qui vulgui emocions, té a Netflix 3 capítols en la nave de l'Encanto amb Pedro Alonso, qui li agraïm moltíssim que avui hagi estat aquí al Catalunya Nit amb nosaltres, amb aquesta agenda que tens.
Moltíssimes gràcies. Jo vivia aquí un tiempo cuando empecé la profesión en La Fura, y siempre que vengo a Barcelona me pongo sentimental un poco porque tengo grandes recuerdos del principio de los tiempos de mi vida, ¿no?
Doncs aquí, portes obertes.
Gràcies.
Accept that today I'm in a sentimental mood.
Catalunya Nit, Catalunya Ràdio, amb Manel Elias.
Minutets i arribarem a la mitjanit. Se'ns està acabant el dia, però abans hem de descobrir qui ha estat avui la nostra oient misteriosa. Un dels nostres objectius és que fent aquest informatiu s'aprenguin coses. Nosaltres n'aprenem cada nit, però ens agrada també comprovar si és així a l'altra banda. Qui ens ha estat avui escoltant? Qui ha estat la nostra oient misteriosa? Doncs un luxe d'oient misteriós a la Mònica Bernabé, la periodista. Mònica, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Doncs molt bé, aquí escoltant-vos.
Molt bé. La pregunta que em fa més cosa fer-te, eh? Has après alguna cosa avui, escoltant-nos?
Sí, i tant que he après alguna cosa. I una de les coses que he après i m'ha impressionat és una de les coses que ha explicat l'Ignacio Álvarez Osorio, que a més és, admiro totalment la seva feina, per tant m'ha encantat escoltar-lo. I és que ha dit que es necessitarien 25 anys per retirar tota la runa a la franja de Gaza, que em sembla una bestialitat i que diu molt del nivell de destrucció de la franja de Gaza, realment, no? I, a més, pensar que tot això ha passat amb la complicitat de la comunitat internacional, amb la complicitat de la Unió Europea, amb la complicitat del nostre propi govern, em sembla molt, molt fort, no?
Sí, és molt interessant que destaquis aquesta dada que ens deia l'Osorio, 25 anys per retirar-lo, no? Perquè una de les coses en què caiem a vegades els periodistes o els informatius o el que transmetem sense voler és que, per exemple, alto el foc vol dir que ja s'ha acabat, i no s'ha acabat.
Sí, o per exemple la xifra de morts que heu repetit diverses vegades, no?, a la franja de Gaza, més de 46.000 persones, i jo he pensat, a veure quin municipi de Catalunya té 46.000 habitants. Sant Feliu de Llobregat té uns 46.000 habitants, és com si haguessin arrasat Sant Feliu de Llobregat, no?
Clar.
Llavors jo moltes vegades em pregunto què hauríem de fer perquè la gent empatitzi amb els palestins, perquè és un conflicte que continua sense que la gent acabi d'empatitzar amb el que està passant allà, no? És una cosa que no m'entra al cap, realment.
Clar, imagina't, 46.000 persones, cadascuna d'aquestes amb les seves famílies, etc. De vegades en moren famílies senceres, però vol dir quantes víctimes no ha deixat aquests 15 mesos de conflicte, si les mortals són 46.000 i totes les ramificacions que té cada persona, no? Amb familiars, amb gent que ha marxat, etc. Tu ara ho deies, empatitzar. Aquesta és la feina que has estat fent tu durant molt temps sobre l'Afganistan. Tu hi vas estar 8 anys treballant allà, eh?
Doncs sí, vaig estar vivint a Afganistan 8 anys, tot i que porto viatjant al país, doncs ara ja fa 24 anys, ja m'estic fent vella. Però sí, porto molt temps vinculada a aquest país.
Clar, ara et poden llegir els nostres oients, per exemple, l'últim dels teus llibres, Crònica de un fracasso, Afganistan, la retirada, que el títol ja ho diu una mica tot, eh?
Doncs sí, perquè va ser un fracàs, el que, és a dir, se'ns va vendre com si l'Afganistan hagués avançat cap a la democràcia, es tingués en desenvolupament, i resultava que la realitat era completament diferent, no? I mentre que ens va interessar el país, doncs fins a 50 països van tenir tropes desplegades. I un cop que ens va deixar d'interessar, doncs van marxar tots, ens hem rentat les mans i els talibans han tornat al poder.
Sí. De fet, ara deia, podem llegir aquest llibre, o bé una altra cosa que es pot fer encara ara és a la plataforma 3CAT, veure Vestida de Negre, que és també un documental molt interessant, on la Mònica Bernabé, on tu, una de les escenes que hi havia en aquest documental, que es pot veure, repeteixo, el 3CAT, era un dia que anaves al futbol i explicaves per què t'agradava Kabul, crec que era anar a veure un partit de futbol, i allà és perquè s'hi veien homes i dones més o menys en un mateix espai i dones contentes que podien celebrar. Tot això, tu, allò, si no recordo malament, hauria de ser doncs, el 2014, tot això ara ja no deu passar.
Doncs ara les dones no poden anar, es pot dir, a cap lloc de d'esbarjo. Evidentment no poden anar a un camp de futbol, tampoc poden anar a un parc públic, és que no poden fer absolutament res, no poden anar als gimnasos, no poden anar a la universitat, no poden anar enlloc. Per tant, aquestes imatges que sortien en aquest documental, doncs en l'actualitat serien impensables, no?
Tu suposo que encara segueixes mantenint llaços amb dones d'allà, com estan?
Doncs la situació és desesperada, no? Perquè a més, com he comentat abans, l'Afganistan ha caigut en l'oblit, ningú no se'n recorda del país, i la situació allà, doncs, les dones els ha negat completament tot, no? Les nenes no poden estudiar a partir dels 12 anys, això vol dir que l'educació secundària, o sigui, a partir de l'ESO, les noies ja no poden anar a classe. Les dones se'ls ha apartat de totes les feines qualificades. Hi ha una gran pobresa en el país perquè es manté un bloqueig financer internacional contra el règim dels talibans, però això està estrangulant en terratruc a tota la població. I és molt difícil sortir d'Afganistan, perquè per aconseguir un visat per sortir a un país limítrof, no tan sols ni tan sols viatjar a Occident, sinó per anar o un país limítrof, és molt difícil, i cap país occidental, excepte el Japó, té ambaixada oberta a l'Afganistan. O sigui, va ser literal, van arribar els talibans al poder l'agost del 2021 i totes les legacions occidentals van ser evacuades a correcuita i ningú no ha tornat, no? Que també és molt significatiu.
Sí, ara parlàvem de l'Afganistan, però et podem també llegir molt sovint el diari Ara, i, per exemple, va rebre un segon premi Montserrat Roig 2024, l'any passat, per un que es titulava així, un geriàtric per dins. Vull dir que no només toques temes d'internacional, també aquí estàs fent un periodisme amb un segell molt propi. Aquí et vas arribar a fer passar per una netejadora per explicar com s'hi treballava, com s'hi vivia.
Doncs sí, aquesta, de fet, vaig començar a donar-li voltes de com explicar què estava passant o què està passant en l'actualitat, perquè el problema continua a les residències de gent gran a Catalunya, arran de la pandèmia, no? Que va ser un desastre, però en aquell moment algunes de les treballadores ja em van dir és que ja abans era un poc personal i per tant amb la pandèmia doncs lògicament va ser encara pitjor, no? la situació. Llavors, clar, veure com és una residència de gent gran per dins, com funciona, com tracten a les persones que estan allà, si no vols que et facin una visita turística i que t'ensenyin el que vulguin, calia entrar sense que sapiguessin que jo era periodista. I la manera que vaig pensar d'aconseguir-ho va ser doncs, buscant feina com a dona de la neteja, i per la meva sorpresa em va resultar molt fàcil trobar feina com a dona de la neteja. Bueno, em van oferir diverses feines a diferents residències, que també demostra la gran falta de personal que hi ha en aquests centres, no?
Ja per acabar, què estàs treballant ara o què tens en ment?
Doncs estic treballant diversos temes. Un dels temes és l'addicció a l'alcohol, que jo crec que és un problema més gran del que creiem, i bueno, a veure què puc explicar. M'està costant una mica perquè és un tema força tabú. De fet, el passat cap de setmana vaig anar a veure la pel·lícula Desmontant un elefante,
sí,
que realment la recomano.
Sí, sí,
em sap molt greu, però la donen a molt pocs cinemes, no sé per què.
Sí, vam entrevistar aquí l'Emma Suárez, molt interessant.
Exactament,
sí.
Exactament. I jo crec que és un problema social més gran del que creiem i que no li estem donant la importància que requereix.
Totalment, doncs tindrem moltes ganes i el llegirem amb molt interès. T'agraeixo moltíssim que hagis estat avui amb nosaltres escoltant el Catalunya Nit, que encara no s'ha acabat. Si et sembla bé, ens posem l'última cançó del dia, d'acord?
Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Un petó ben fort, Mònica Bernabé, i gràcies per estar amb nosaltres.
Una abraçada.
La cançó que ens acompanya a la sortida aquesta setmana al Catalunya Nit és Nourished by Time. Aquest és el grup que la interpreta, es diu Hell of a Ride. Quin viatge! I demà, si vols, tornem a viatjar junts des de les 10 i fins a la mitjanit. I quan ens acostem a aquest punt, que s'acaba un dia que no tornarà, ens agrada sempre cedir la paraula a algú que hagi tingut un bon dia, perquè creiem que les alegries també s'encomanen. I avui és una persona que estic convençudíssim, que us farà molta gràcia d'escoltar.
Hola, bona nit. Soc el Jordi Hurtado. El presentador del Saber i Ganar, sí, ja ho sabeu, cada tarda a la 2, el programa cultural que fem des de Televisió Espanyola a Catalunya, des de Sant Cugat, i que es veu, doncs, a tot el món. Avui ha estat un dia molt especial, un dia emocionant, perquè he rebut el premi que porta el nom del gran mestre Jesús Hermida, de la televisió, Premi a la Trajectòria, Premi de l'Acadèmia de la Televisió. I que et donin un premi de trajectòria vol dir que has de mirar una mica enrere, i realment mirant, veig que aquest any ja faré 40 anys fent televisió. Per tant, sí, realment hi ha trajectòria, hi ha vocació. Em sento molt feliç, molt honorat de rebre aquest premi, que significa una mica això, la continuïtat, l'estar sempre present, el treball. I he disfrutat molt de tot el que s'ha fet amb aquesta gala a Madrid, amb tota la gent, amb tots els companys de televisió, amb tots els que m'he trobat de TV3, amb tots els de Atrapa'm si pots, que també van rebre premi, i ens ho hem passat molt bé. És allò que fem de catalans pel món, eh? Sempre ens ajuntem. Bona nit a tothom, bona nit per tots.